Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 9, us informa Joan Llompart. Pedro Sánchez no aclareix si va ajudar Joan Carles a marxar del país i diu que respecta la decisió de la Casa Reial. El president del govern tampoc desvela el parador de l'exmonarca i remarca que les conversacions amb el rei Felip VI han de quedar en l'àmbit privat.
Son conversaciones discretas las que tengo con el jefe del Estado. En ese ámbito es donde quedan y, lógicamente, sí que le digo que, como presidente del gobierno, yo lo que tengo que hacer y hago, porque además creo en ello, es respetar la decisión que ha tomado la Casa Real, por todo el mensaje que representa.
Els socis de govern, Podem i Comuns, marquen distàncies i diuen que respecten, tot i que no comparteixen les decisions del govern. Per la seva banda, el president de la Generalitat, Quim Torra, exigeix explicacions al govern espanyol i demana a Felip VI l'abdicació. En la plana internacional, les explosions d'ahir al port de Beirut, al Líban, ja sumen un balanç de més de 100 víctimes mortals i almenys 4.000 ferits. La principal hipòtesi és que es tracta d'un accident originat en un magatzem amb 2.750 tones de nitrat d'amoni i poques mesures de seguretat. I avui comencen els tests PCR massius a Sabadell, Terrassa i Ripollet. En total es preveuen 9.000 proves en tan sols 4 dies. D'altra banda, el Departament de Salut ha obert un nou portal web on es poden consultar dades relacionades amb la Covid-19, ja sigui per regió sanitària, per comarca o per municipi de més de 20.000 habitants o en seguiment per rebrot. De cadascuna d'aquestes zones se'n pot saber el nombre de casos confirmats acumulables, el risc de rebrot, les persones ingressades, així com la mitjana d'edat dels infectats i el nombre de proves PCR fetes, entre d'altres. Televisió del Ripollès, Abril Chinchilla, bon dia.
Bon dia. Aquest nou recull de dades permet ampliar la informació epidemiològica al Ripollès, on fins ara havíem recollit les dades facilitades per l'Hospital de Can de Bànol i l'Àrea Bàsica de Salut Ribes de Freser-Can de Bànol. Per tant, trobem que el nombre de casos diagnosticats per coronavirus des de l'inici de la pandèmia és de 188 i 4 més de probables a hores d'ara a Salut. Les defuncions són 16 en total, 12 produïdes a un centre hospitalari o centre sociosanitari, 2 a domicili i 2 no classificables. El risc de rebrot a la comarca baixa dalt a moderat. A hores d'ara no hi ha cap pacient ingressat per la Covid-19 a l'Hospital de Can de Bànol, que des de l'inici de la pandèmia ha efectuat 70 altes hospitalàries de persones que han superat la malaltia. Actualment hi ha 2 sanitaris amb diagnòstic positiu, tot i que des del centre asseguren que el contagi s'ha produït fora del recinte.
I el Festival de Peralada tanca la seva edició Livestream amb un bon èxit de públic, amb un total de 91.288 persones que han seguit el festival en la seva versió streaming d'aquest any. Mercè Mainer, Ràdio Vilafant, bon dia.
Bon dia. El Festival Castell de Peralada, en la seva edició Livestream, aconsegueix ser present a l'estiu a l'Empordanès, amb una aposta que han seguit un total de 91.288 persones. Un festival que s'ha pogut gaudir online, una nova aposta perquè els artistes hagin pogut actuar i arribar al públic. Així ho ha destacat Oriol Aguilar, director del Festival de Peralada.
I molts dels artistes que han actuat al festival ho han fet per primera vegada en 4 mesos. Això ha fet que visquéssim nits de molta emoció continguda. Però a casa nostra, si hi ha un festival que va néixer per viure l'experiència memorable, presencial, in situ, aquest és el de Peralada.
Un festival que va baixar el taló d'aquesta edició tan especial, Live Streaming, el dia 31 de juliol, però que tot l'equip del Festival del Castell de Peralada ja està treballant en el festival de l'any que ve.
Gràcies, Mercè. Això és tot a aquesta hora. Ens actualitzem properament.
De dilluns a divendres i de 9 a 11, obert per vacances.
Catalunya és un dels referents gastronòmics a nivell mundial, no només per la famosa cuina mediterrània, sinó també perquè les dades ens avalen. Tenim grans restaurants, grans cuiners i una multitud d'establiments que apareixen a la llista culinària més prestigiosa del món, la Guia Michelin. I és que el mar i el bon clima són el complement perfecte per gaudir d'un àpat de qualitat arreu de tot el territori.
Obert per vacances.
Bon dia, és dimecres 5 d'agost i comencem un nou programa de l'Obert per vacances. Avui la mirada del dia ens centrarem justament en els restaurants catalans amb estrella Michelin o que destaquen per la seva cuina. Parlarem amb un dels seus referents, en Joan Roca, del celler de Can Roca de Girona. I per seguir obrint boca anirem fins a Osona per conèixer un projecte de 4 emprenedors per portar menjar saludable a les empreses i també particulars. Seguidament visitarem a la volta al món Kuwait per conèixer la vida del català Rafa Nadal. I sense deixar l'esport, ens banyarem amb Antoni Noé, participant de triatlons amb 72 anys. Per acabar, jugarem amb el català i sortejarem, atenció, un lot de vins 77 baremes negre de la denominació d'origen Penedès. Tot i això, i molt més, a la teva ràdio de proximitat de la xarxa.
Obert per vacances, amb Carles Carvajal.
Temperatures actuals a Catalunya. A Ulldecona, al Montsià, 23 graus. A Sant Fruitós del Bages, 17 graus. N'hi ha a Torrefarrera, 19, al Segrià. I a Girona, 21 graus.
La mirada del dia.
La cuina catalana ha aconseguit obrir-se camí dins el panorama gastronòmic global. Cuiners com Ferran Adrià, Carme Ruscalleda o Joan Roca no tenen res a envejar altres professionals del sector d'arreu del món. Rubén Hidalgo.
Aquest any són 52 els restaurants amb estrella Michelin situats al territori català. Són un menys que l'any passat, ja que els gironins Terra i els Brancs i els barcelonins Gaig i la Barra no han pogut mantenir aquest estatus. Pel que fa a les incorporacions, l'Aur i el Delirantó aconsegueixen la seva primera estrella, mentre que els Cinc Sentits recupera la que va perdre. D'altra banda, el restaurant L'Angle, situat a l'Hotel Cram de Barcelona, és l'únic català que ascendeix a la segona categoria. I si parlem de la màxima distinció, són tres els restaurants que revaliden un any més la seva posició en l'elit gastronòmica. Són l'Àbac, el La Sarta i el Celler de Can Roca, que mantenen les tres estrelles una edició més.
Un dels restaurants que compta amb una d'aquestes estrelles és el Tres Macarrons, situat al Masnou, a la comarca del Maresme. Allà s'hi troba la nostra companya Laia Sant Miquel, de Mataró Ràdio. Laia, bon dia.
Bon dia, Carles.
Et trobes amb el xef, el Miquel Aldana, oi?
Això mateix, tinc aquí al costat el xef Miquel Aldana, l'artífex que va revolucionar els fogons del Tres Macarrons. Aquest restaurant, com bé deia, situat a Masnou, es va fundar el 2009 i des del 2016 compta amb una estrella Michelin. Gràcies, Miquel, per acompanyar-nos avui a l'Obert per Vacances. M'agradaria començar a preguntar-te, què vau sentir en el moment que vau saber que per primera vegada tenia una estrella Michelin?
Bueno, una mica de sorpresa, satisfacció alhora i, bueno, quedes una miqueta fora de lloc, no? Vull dir, necessites un dia, dos, tres per realment creure't una mica el que està passant i res, i fer un reset de lo que fèiem fins al moment, sobretot una mica amb el ritme de feina, no? Que de sobte comences a tenir el restaurant ple a tots els serveis i per nosaltres no era habitual i res, agafar ritme i gas i avall.
Com deia, aquest any no és la primera estrella que aconseguiu, sinó que la porteu revalidant des del 2016, si no m'equivoco.
Sempre del 2015, crec. No m'equivoco.
D'acord, doncs no sé si és més difícil mantenir...
Sembla que hem perdut aquesta comunicació. Ara sí, la tornem a recuperar en aquest cas. Recordem amb el restaurant Tres Macarrons del Masnou. Tornarem més tard en aquesta connexió, si de cas. Anem a un altre punt de connexió a hores ara en directe. Ens anem fins a Girona perquè en temes gastronòmics és inevitable pensar en els germans Roca. Per això anem fins a Girona FM, on hi tenim l'Andrea López, que la podem saludar a hores ara. Andrea, bon dia.
Bon dia, Carles.
Doncs efectivament, doncs, ho dèiem, els germans Roca, que són un referent en el món de la cuina.
Home, a Girona tenim el celler de Can Roca, que crec que no necessita pas presentació. Però és que darrerament els germans Roca han trepitjat fort a Girona i han donat el tret de sortida a dos projectes que podríem dir que ho estan petant, que són la Casa Cacau, que va obrir les portes al febrer d'aquest mateix any, i la darrera proposta del Roca, que és a Vilablareig, al Marroc, que es va llançar el juny després del confinament. Si et sembla, millor connectem amb en Joan Roca, que el tenim aquest matí aquí amb nosaltres, que ens ho sabrà explicar millor. Molt bon dia, Joan, moltes gràcies per dedicar-nos una estona.
Hola, molt bon dia, és un plaer.
El projecte del Mas Marroc va engegar al juny amb les reserves plenes ja per 15 dies. Ara, després de gairebé dos mesos d'activitat, quin és el balanç d'aquesta nova aposta? Es manté l'èxit dels primers dies?
Doncs la veritat és que sí. Va estar una aposta que va sortir de les reflexions que vam fer durant el confinament i sobretot amb l'ànim de mantenir els llocs de treball. Sabíem que al celler hauríem de reduir la capacitat de clients i per tant ens sobraria part de l'equip. I aquesta solució del Mas Barroc va ser una fórmula per ocupar, per reagrupar la gent dels altres negocis que també anàvem obrint a poc a poc i treballaven amb menys intensitat. I bé, aquest com deia, va ser l'objectiu. La sorpresa va ser que, en fi, només comunicar-ho, explicar-ho, hi va haver molt bona resposta, la gent ha anat vinguent i això es manté encara ara. Estem molt contents d'haver tingut aquesta idea, que, en fi, que era, com us deia, una fórmula per mantenir els equips i finalment hem hagut de contractar més gent, la qual també ens fa molt feliços, no?
Joan, bon dia.
Bon dia.
Com deia l'Andrea, des de Girona FM, aquesta aposta ho està petant, ho diem entre cometes. No sé què és el que fa diferent aquesta proposta de la resta d'ofertes.
Bueno, hi ha una cosa molt maca, que és que, clar, la idea, un cop ja vam decidir fer això, vam pensar i què donarem per menjar, no? Quina serà l'oferta gastronòmica. I finalment vam convenir que potser seria bo recuperar els grans plats, els plats icònics, històrics del celler de Can Roca. El celler de Can Roca té 34 anys d'història. Nosaltres som molt joves, però vam començar molt joves també. I el restaurant ha acumulat doncs, aquests anys d'història, aquesta experiència, i sobretot molts plats que en molts casos, i sobretot en els primers anys, la primera etapa del celler, des que vam obrir l'any 86 fins gairebé la tercera estrella Michelin, en què el restaurant mantenia aquesta oferta de carta, no? La gent venia, menjava un primer, un segon, un postre, ara fem un menú degustació, llarg, estret, explicant moltes coses i donant a provar 21 plats, 3 postres, en fi, ara és una oferta molt diferent, molt enfocat al món gastro. Però en aquella etapa el celler acumulava plats, aquests plats històrics, plats que formen part de la vida de molta gent de Girona i dels entorns, que ens trobem ara que hi ha, en fi, famílies que venen amb els seus fills i els expliquen: això és el que amb aquest plat el menjàvem el dia que jo li vaig demanar a la mare per sortir o si es volia casar amb mi, o, en fi, aquestes coses que tenen a veure amb la memòria, en aquest cas gustativa, de la gent i de la vida, no? De la gent que d'alguna forma anava vinguent al celler, a aquest restaurant d'uns nois allà al barri de Taialà, que anaven fent cosetes, que tenien una cuina inconformista, però una cuina arrelada, una cuina que tenia una connexió amb la cuina tradicional catalana, que ha anat evolucionant, que evidentment la que fem ara també l'hi té, el que passa és que és molt més complexa i sofisticada, però en aquell temps que fèiem aquests plats i que els hem deixat de fer bàsicament per aquella inèrcia d'anar innovant i d'anar canviant coses, els hem recuperat. I aquesta és l'oferta que hi ha al celler Can Roca. Hi ha, d'una banda, doncs, en fi, jo crec que molt bona relació qualitat-preu, un espai magnífic, que és aquesta àgora d'arquitectura sostenible de l'Oriol Rosselló, que vam construir ja fa 5 o 6 anys, és una mena d'hivernacle espectacular, que s'hi està molt bé ara a l'estiu, que les taules estan molt espaiades, que s'hi està, jo crec, de manera molt confortable i molt agradable a la nit d'estiu, doncs hi afegim aquesta oferta que té a veure, com deia, amb aquest component de connexió emocional, que fa que finalment sigui, com tu deies, un lloc que ho està petant i que ens fa molt feliços, sí.
En el moment de llançar el projecte, Joan, es va comentar que l'Agora del Mas Marroc estaria obert fins l'octubre, però que no es descartava mantenir-la oberta més temps. Quina previsió feu ara, donat l'èxit que esteu tinguent?
Jo crec que aquest restaurant ja no és nostre. És a dir, ja ens hem donat compte que això ja no és dels germans Roca, és de la gent i la gent ens demana que el mantinguem. Jo crec que, en fi, ho hem d'acabar de decidir, perquè és una conversa pendent que tenim amb en Pito i amb en Jordi, i n'estem parlant així una mica per sobre. Jo crec que tenim la idea tots tres de mantenir-ho i crec que es mantindrà, sobretot per això, perquè ja no és una cosa, o sigui, ja no és d'aquests restaurants que ja no són nostres, sinó que la gent se l'ha fet seu i que seria, en fi, seria una pena aturar això, veient el que hi passa i com la gent s'ho ha fet seu, no? Jo crec que continuarà, però ho hem de confirmar, però ho hem d'acabar de decidir.
Joan, no podem acomiadar-nos sense parlar del celler, la bossa original del German Roca. No sé com està funcionant aquests dies, no sé com esteu patint els efectes d'aquesta pandèmia.
Bé, vàrem obrir la verbena de Sant Joan el dia 23 de juny. Una miqueta estàvem, en fi, anava empenyent la gent que ens anava trucant, escolta, que jo tinc reserva tal dia, obriré una, i anàvem dient, no, però al final vam veure que el 23 podíem obrir, ja hi havia mobilitat, i vam arrencar. Des de que vam arrencar fins ara, i de fet fins d'aquí 11 mesos, el restaurant està ple, amb reserves que en molts casos s'aguanten fins a l'últim moment, és a dir, les reserves que, com que a casa des de ja fa uns anys les reserves fan cada 11 mesos, el primer de mes s'obren les reserves del mes anterior de l'any següent, és a dir, el 1 de setembre s'obrirà agost del 21, i així anem encara. Llavors què passava? Que hi havia reserves de gent que no podia venir, que no ha pogut venir, gent d'Estats Units, gent d'Àsia, i ens les van anul·lant, però es van emplenant aquestes reserves amb llista d'espera, que sol ser client local, gent d'aquí que ho ha tingut més difícil, perquè en fi, aquest sistema, en fi, és de bojos, no? Ens sap molt greu, però és l'únic sistema ara mateix que tenim per poder doncs atendre la gran demanda que hi ha de gent de tot el món. I per tant vol dir que el celler de Can Roc ara segueix ple, afortunadament, amb molta gent local, molta gent d'aquí, molta gent de l'estat que va vinguent del sud de França, gent més proper, però afortunadament està ple, i l'ambient és molt maco, i la gent té ganes de gaudir d'una bona taula, d'una sobretaula. Nosaltres un dels esports que teníem durant el confinament era esbrinar què passaria després, no? Si la gent seguiria tinguent ganes d'anar al restaurant, al gran restaurant, a fer un àpat gastronòmic especial, i veiem que sí. La gent en té ganes.
Doncs Joan Roca, esperem que això segueixi durant els propers mesos. T'agraeixo moltíssim que hagis compartit aquests minuts a ràdio aquesta amb nosaltres.
Un plaer, sempre que vulgueu.
Gràcies, Joan. Si parlem de la gastronomia de Lleida, cal parlar del Caravista. Aquest restaurant va obrir fa 2 anys i és un dels restaurants exitosos de la ciutat, que a més compta amb diversos projectes i esdeveniments que omplen els carrers de Lleida de cultura i menjar. Saludem el seu xef i copropietari del restaurant, el Mateu Blanc. Mateu, bon dia.
Hola, bon dia.
I també deixem-me saludar el Ferran Capdevila, de Ràdio Rosselló. Ferran, bon dia.
Bon dia, Carles.
D'entrada, li volia preguntar al Mateu si ha estat complicat treballar amb aquest doble confinament i adaptar-se a les mesures preventives que demanaven des de les institucions.
La veritat és que ha sigut moments difícils per la restauració de Lleida, però tinc que dir, pel confinament hem creat una nova línia, una línia de takeaway i delivery, que és menjar a domicili, que abans no existia, i vam fer una recepta que és la paella, i la veritat és que ha tingut bastant èxit a la ciutat de Lleida.
Durant el confinament, Mateu, ho has explicat tu ara, aquesta oportunitat doncs, d'explotar el servei a domicili, que potser era un espai, un mètode que abans no coneixíeu.
La veritat és que no, perquè nosaltres ens centrem molt al públic del restaurant. Intentàvem mimar al màxim cada taula, cada comensal, que no li faltés de res. I ara el que fem és pues, lo mateix, però en aquella bandeja que se'n va al domicili. Intentem una màxima presentació, continuar amb aquell sabor del Caravista, amb aquell sabor de mar, buscant la qualitat del producte. I, en definitiva, una mica hem continuat mimant al nostre client, que des de casa no el volíem deixar de costat.
Ara mateix, Mateu, al Caravista, quin servei oferiu?
Actualment tenim els dos serveis, servei a domicili i servei de recollida al restaurant. Si nosaltres anem a domicili, té un cost, i si el client ho ve a buscar al restaurant, té un antre.
Mateu, crec que fa 2 anys, no?, si no vaig errat, que veu obrir el Caravista, correcte, més o menys?
Correcte.
Quina valoració fas d'aquests 2 anys i quin creus que, després d'aquests 2 anys, és el producte marca de la casa?
Fa 2 anys, quan vam iniciar el projecte, vam iniciar amb un projecte que es diu Caravista, on el mateix nom ho diu, està tot a la vista, el producte és una peixateria que està a l'entrada, on els clients veuen la passarada diària de productes frescos, tant de mariscos com de peixos, i el client deia, vull això, vull això, vull això. I nosaltres, amb una cuina a la vista, cuina oberta, el que fèiem era mimar al màxim aquell producte amb una bona salsa, amb una bona guarnició, però sempre respectant el producte. Passat aquests 2 anys, hem fet canvis, de fet hem canviat la carta 5 vegades, el que és l'entrada ja no és purament peixateria, si li hem donat un aire també de tapeo a lo que és a la peixateria, l'hem reduït a la meitat, i actualment pues, el que és l'entrada del restaurant l'hem modificat. Des d'aquests 2 anys, per nosaltres ha sigut molt positiva, hem fet diferents events, el Rap Lleida Festival, A4Mans Lleida, la segona edició, on invitàvem un xef de prestigi, amb Estrella Michelin, etc, etc, on compartíem aquesta experiència gastronòmica amb els clients, i la veritat és que quasi tots els events que hem fet, maridatges, etc, etc, pues la veritat és que la resposta ha sigut molt, molt positiva.
Això et volia preguntar, Mateu, aquests esdeveniments que al llarg de la teva trajectòria com a cuiner doncs has tirat endavant i has posat en marxa la ciutat de Lleida, pot ser un fet inèdit que abans no estàvem acostumats, quin d'ells guarda més bon record?
Pues la veritat és que m'ho fiques una mica difícil perquè cada event ha sigut molt màgic, però si me tingués que quedar amunt seria el Rap Lleida Festival, on vam maridar el que són els artistes de la poesia, raperos, grafiteros, i vam fer un event a la plaça Ricard Viñes, on vam fer un show cooking en vivo en directo, que on els comensals ja van començar a degustar aquest menjar callejero ja a el que seria la plaça Ricard Viñes, veient també un grafitero. Sincerament, cada event ha sigut molt màgic perquè el que reps dels clients és moltíssim.
Ara l'estiu, Mateu, amb tota aquesta calor, amb tota aquesta xafogó i més doncs, els que som de Lleida que realment ho patim, quin plat recomanaries?
Ara, a Lleida, tenim una horta espectacular, una horta que ens dona uns fruits meravellosos. Un d'ells és la tomata. Actualment tenim una tomata brutal. I aquesta tomata tenim 2 receptes interessants. Una és tal qual, buscar el producte, buscar el sabor, que seria una manera de tomata amb un bon oli. També teníem un gazpacho amb fruites també de l'horta de Lleida. Tenim uns préssecs, tenim uns paraguayos. Jo animo a fer un de fruita de Lleida, perquè la veritat és que estan en el moment òptim dels 2 productes, tant com de la tomata com de la fruita, ja sigui dolça, síndria, tenim meló, tenim moltíssimes fruites que ens donen aquesta versabilitat de combinar una fruita, una hortalissa salada i una fruita dolça, i aquesta combinació per mi és màgica.
Mateu, quins són ara mateix ja les previsions de futur amb tota l'actual situació que hi ha de cara als propers mesos?
Els restaurants de Lleida som optimistes perquè som una ciutat d'interior, som una ciutat que quasi ni tenim turisme, no? I llavors això fa que nosaltres li donem moltíssim valor a lo que és a la gastronomia, a les receptes tradicionals, a les receptes de vanguardia. Nosaltres intentem seduir a, sobretot a la gent que ens ve de fora, a la gent que treballa a la ciutat, a tots els clients que poden passar per restaurant, ens esforcem moltíssim perquè no els hi falti de res, i llavors l'expectativa és que nosaltres tinguem una vida normal, que podem obrir els restaurants com ho hem fet darrerament. Sí que és veritat que ara a Lleida no es pot obrir a l'interior del restaurant, però penso que amb les mesures higiènico-sanitàries pot ser una bona solució, amb les distàncies, desinfectar-se les mans, els peus, etc, etc, tant els treballadors com els clients, els comensals, estiguin a gust. Llavors, nosaltres estem lluitant per a veure si podem obrir els restaurants i donar aquest servei de qualitat que sempre hem tingut.
Molt bé, doncs, Mateu Blanc, xef del Caravista, moltíssimes gràcies per compartir aquests minuts amb nosaltres.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Ferran Catavila, des de Ràdio Rosselló, gràcies. 6:02 i ara intentem recuperar la primera connexió que teníem amb el restaurant Tres Macarrons, situat al Masnou, a la comarca del Maresme. Laia Sant Miquel, Mataró Ràdio, ho intentem de nou. Què tal?
Vinga, Carles, a veure si ara sí que va la vençuda. Com dèiem, estem amb el xef Miquel Aldana, propietari xef del Tres Macarrons, i li estàvem preguntant just si considera que és més difícil aconseguir la primera estrella Michelin o mantenir-la.
No t'ho sabria dir. La veritat és que per nosaltres no ha canviat res, no? Ja ens la van donar una mica per sorpresa, suposo que per fer una bona feina, per ser constants, per ser rigorosos, per tenir un bon producte, i al final res d'això ha canviat. Vull dir, jo crec que és una filosofia una mica, com aquí diu, quasi bé de vida, no? Intentar cada dia venir a millorar una mica el que vas fer el dia anterior, i jo suposo que amb aquesta línia, si no ensopegues d'una forma molt, molt flagrant, te l'han de mantenir, i si el continues mantenint durant molts anys, per què no una segona, no?
De fet, volia preguntar-te quins projectes de futur teniu.
Ara mateix sobreviure, ara mateix amb la situació que tenim, doncs bueno, estem molt a l'expectativa, vam tornar a la feina a mitjans de juny, vull dir, no vam ser dels que més vam trigar. Nosaltres al final, gràcies a Déu, som un restaurant que no necessita gaire de clients estrangers. Evidentment el Masnou no és un lloc de turisme. Nosaltres som un restaurant de poble, un restaurant poder comarcal, però la nostra xarxa de clients habituals, o els que venen més sovint, no són més enllà de Barcelona, Mataró, Granollers, com aquí diu. Sí que esporàdicament ve gent de Girona, etc., però som un restaurant molt comarcal i molt del poble, no? Tallà, Alella, Masnou, Premià. Vull dir, les nostres clients bàsicament són tots aquí. Llavors, la pandèmia l'hem patit com tothom, però la tornada, com per exemple ha passat a Barcelona, no? Que molts restaurants pues, que viuen molt de client estranger, veient que el turisme està de baixada o és gairebé nul, si no hem de veure només els hotels com estan, doncs ells han pres una decisió d'allargar el màxim possible. De fet, molts no han obert encara. Nosaltres ens hem pogut permetre, entre cometes, el luxe d'obrir abans que ells, precisament perquè la nostra clientela és molt, molt nacional, molt d'aquí, no? Expectatives, projectes, bueno, ja et dic, el juny ha anat bastant bé, el juliol, que és un mes molt, molt fort per nosaltres, no està evidentment a l'alçada o al ritme d'altres anys, però ens hem estat defensant, i ara, bueno, expectants de veure una miqueta com va l'agost, no? Llavors, els projectes a molt curt termini, com jo dic aquí a l'equip, partido a partido, que deia aquell, anem la setmana a valorar una miqueta com estan anant les coses per poder afrontar una mica la setmana següent. Vam arrencar només fent un menú degustació sense fer carta, per simplificar una mica l'oferta, perquè al final no vam arrencar amb tot l'equip, i al final les possibilitats d'enxamplar una mica les hem ampliant una mica, doncs, veient com van els dia a dies, les incorporacions de la gent de l'equip. Ara hem tornat a fer carta, una carta més simplificada, més petita, i bueno, al final les conclusions, tothom s'ha fet menú, no sé per què van començar a fer carta, però ja et dic que al final estem molt a l'expectativa i en una situació una mica molt inusual. És inusual per nosaltres i ho és per tothom. Llavors, bueno, jo crec que fins que no hi hagi una mica d'estabilitat global per tothom, ja no només el restaurant, sinó la societat en general, jo crec que els projectes han d'estar una mica aparcats, o, si no, condicionats a la situació en la que estem, no? El que deia el company abans de que han començat a fer takeaway i tal, nosaltres també. Vull dir, no és el nostre negoci, però sí que teníem demanda per part de molts clients i veiem que era una línia de negoci que no estem explotant i que tenia demanda, i l'hem començat a fer. Llavors, està funcionant a mig gas, com aquí qui diu, els clients més habituals de sempre són els que més ens demanen cosetes, i bueno, esperem que el setembre o l'octubre, quan tothom hagi tornat de vacances i tornem a un ritme més habitual o més dia a dia.
Les paraules al xef Miquel Aldana, en directe des del restaurant Tres Macarrons. Us demanem disculpes per les dificultats tècniques que hem tingut amb aquesta connexió amb la comarca del Maresme. Convidem també a la nostra companya Laia Sant Miquel. Ens han explicat, doncs, les característiques d'aquest restaurant amb una estrella Michelin, el Tres Macarrons.
Tot està a punt. Anirem més enllà. Et durem arreu. Viurem l'estiu. Comença el compte enrere. 3, 2, 1, 0.
Aquest estiu, alça el vol amb la teva ràdio local.
Un segon, arribem a 2:15 del matí. Nosaltres seguim, deixem la cuina i és moment de compartir un cafè. Un cafè amb una persona que compta amb una veu prodigiosa. La primerenca Pilar Capell, que és des del passat mes de juliol la presidenta del Coral L'Amistat. Aquesta entitat de Premià de Mar compta amb una història que remunta l'any 1946. Una altra dada significativa és l'any 1976, que és quan entren les primeres dones en aquesta coral. Ara, de seguida en parlem, però d'entrada la saludem. Pilar, bon dia, què tal?
Hola, bon dia.
Com estàs?
Bé.
No sé si
aquí,
aquesta hora...
Aquí amb un cafè, al costat.
Et ve de gust el cafè, eh, aquesta hora?
Hombre, aquesta hora sí.
Doncs amb la Pilar...
Jo necessito sempre un parell de cafès per despertar el dia.
Amb la Pilar, ho dèiem, des de Premià de Mar fem aquest cafè.
Obert per vacances. El cafè de les 9.
Remenem el cafè i posem una miqueta de sucre i compartim també aquest cafè amb el company Manel Ferrer, de Ràdio Premià. Manel, què tal? Com estàs?
Bon dia, Carles. Doncs compartint aquest cafè, t'haig de dir que la Pilar se'l plen sol, cafè sol, amb gel. No sé si això del gel, Pilar, és només d'estiu?
D'estiu.
Només d'estiu, durant l'estiu.
Només d'estiu.
Molt bé, escolta'm, parlant de l'amistat, com arribes a presidir aquesta entitat amb tants anys de història i això, com arribes a formar-ne part de tot plegat?
Bé, a veure, en principi, com tu dius, és una entitat que té molts anys, no?, dintre el poble i està molt arrelada. Llavors, fa el 2017, em proposen de participar en la coral amb una col·laboració que vam fer en la locomotora negra. I, mica en mica, em vaig anar quedant a dintre, vaig anar coneixent a la gent i, mica en mica, no te'n dones compte i, de cop i volta, et posen de presidenta.
Hem de dir que, de fet, havia una mica de trampa perquè abans eres la vicepresidenta, per tant,
exacte,
ja coneixies una mica el terreny, eh?
Sí, l'any passat ja em van posar de vicepresidenta perquè anés veient una miqueta les tasques que es duien com a presidència, com a tal, però vaja, tampoc, vull dir, és una cosa que t'hi trobes, no la busques.
Escolta'm, parlant de Pilar, parlarem de nou de la Coral de l'Amistat, però quin paper juga la música en tota la teva vida?
Pues jo crec que fonamental. Vull dir, ja és que jo ja de ben petita, amb 2 anyets, ma mare sempre m'ho explica i fa molta gràcia, es veu que de petita ja m'escapava del llit, de petita, i me n'anava a veure los conciertos de la 1. O sigui, lo mío ya es un poco... Sempre m'ha agradat molt. I a més és que la música et fa créixer com a persona i també, bueno, crec jo que et permet conèixer gent espectacular. Uh-huh. Gent que et fa créixer, com la gent de la coral o del grup de gospel, que també sóc del grup de gospel d'aquí de Premià. I jo, com dic sempre, tot el que m'enriqueix és perfecte.
Uh-huh. Pilar, escolta, tu t'imagines un món sense música?
No m'ho puc imaginar, perquè és que des que em llevo ja estic posada amb la música. Vaig en el tren i ja vaig escoltar música. És part de les meves emocions diàries. No sabria viure sense ella.
Uh-huh. I escolta, durant aquest confinament, vosaltres heu seguit assajant de manera telemàtica. No sé com ha anat l'experiència,
sí.
No sé si això fa uns mesos t'ho haguessis imaginat.
A veure, fa uns mesos jo crec que
ningú
ens haguéssim imaginat la situació en què estem ara. Llavors, imaginar-me assajar telemàticament, doncs, home, en algun cas puntual potser sí que m'ho hagués imaginat per alguna persona que tenia problemes per incorporar-se als assajos, però com que ho veia molt llunyà, perquè, clar, la infraestructura tècnica que necessita també, d'un-n'hi-do. Però ara, doncs, ens hi hem posat i ha estat una experiència realment molt enriquidora i potser tècnicament no ens ha permès avançar com a tal, com a coral, però sí a nivell de grup ens ha permès mantenir aquest caliu de coral, de grup, i mantenir-nos tots en contacte.
Molt bé. Hem de dir, Carles, que estem fent aquesta connexió des de la Gran Via de Premià de Mar, per tant, de tant
auto,
en quan sembla
auto.
Que passi un cotxe,
sí,
per tant,
un
és la cosa,
també,
o alguna senyora que parla per darrere, és a dir, ja és la gràcia, no?, de tota aquesta història que fem. Clar, ara parlàvem de com evolucionar, com feu aquests assajos de manera telemàtica, però clar, el fet de realitzar audicions i concerts al gran públic, sembla que a hores d'ara és un futur una mica incert. Com treballeu amb aquestes prohibicions o restriccions dins del vostre sector? Perquè, clar, la nova temporada comença de manera típica, també.
A veure, en principi tot està, com diguéssim, amb pinces. Vale, anem estudiant depenent dels nous reals decrets que van publicant i de les noves mesures que ens obliguen a tenir. De moment hem anat assajant per coses que s'han hagut de suspendre, perquè teníem una sèrie d'espectacles previstos pel mes de març, pel juny, i tots aquests s'han hagut de suspendre. Lo de cara a més endavant, doncs tenim un projecte de cara al Nadal, però està encara també en pinces, a veure com evoluciona tot això i bueno, a veure com ens tinguem que adaptar. De moment, l'últim assaig que vam fer, perquè vam fer un assaig presencial el mes de juny, doncs el vam haver de fer amb mascaretes. Va ser una experiència diferent i bueno, anar descobrint noves sensacions dintre del món coral.
Molt bé, descobrint, doncs, com dèiem, noves maneres de funcionar i noves maneres de fer. Has entrat a presidir l'Amistat en ple estiu, de fet, el passat mes, però quins són els objectius que et marques ara en endavant dins de l'Amistat? Em deies abans de començar fora de micro que sobretot rodejar-te dels experts, no?, dels savis, diguem-ho d'alguna manera, de l'Amistat.
A veure, jo sempre dic que he tingut la immensa sort de conèixer gent meravellosa i això no vull renunciar-hi de cap de les maneres. Per tant, tota l'experiència que ells tenen, jo intento que aquesta es mantingui i a partir d'aquí, d'aquesta experiència, doncs anar afegint gent nova que s'està començant a renovar la coral, afegir també noves visions, noves maneres de poder veure el món, però sempre partint d'aquesta base, d'afegir coses, saps? Més inclusiva. I llavors, doncs, com a projecte, renovar la coral, fer entrar membres nous. De fet, a partir de setembre és possible que fem audicions per qui es vulgui apuntar dintre de la coral. I també com a projecte, doncs, que el poble se'n senti orgullós de tenir aquesta coral i dels projectes que fem.
Carles, no sé si estaries interessat en participar en aquestes audicions de la coral L'Amistat. Mira, no sé com portes el tema de la música.
T'he de dir una cosa, a mi sempre m'ha agradat, digue'm, moltíssim. De fet, seria una il·lusió meva cantar amb una coral, però saps allò que no tens temps? Però bé, jo crec que entitats com la vostra fa que, no, que un poble tingui aquest teixit, tingui sentit, no, tingui caliu, perquè moltes vegades, si no, un poble sense aquest tipus d'entitats seria un poble sense ànima, oi, Pilar?
Bueno, jo també ho penso, perquè, a veure, els pobles, part del caliu és el teixit associatiu, i llavors el conèixer el veí del costat que tens i poder compartir... Jo sempre dic que totes les persones són petits, no sé, són grans persones, no? I el poder compartir la teva grandesa amb la grandesa del costat, doncs fa que cada cop tot sigui més gran, no? I poder conèixer els teus veïns i tot fa créixer el poble.
Doncs, Pilar...
Per tant, si vols venir, jo també et convido, eh?
Doncs jo vindré a Premià de Mar, va sens bé. Dubte. Pilar Cabell, moltíssimes gràcies per haver compartit aquest cafè amb nosaltres. Manel Ferrer, també, un plaer, com sempre.
Un plaer, se t'acumula la feina aquí, a Premià, que ara has de venir a fer un gelat, has de venir a fer les audicions, quan vulguis convidar.
I espera, perquè l'estiu no ha acabat.
I espera't.
Que vagi bé, gràcies.
Adéu.
Obert per vacances, cada matí a la teva ràdio de proximitat.
Passen 8 minuts al punt de 2:15 del matí. Obrim la secció dels dimecres al Jo t'ho porto a casa. Menjar bé és fàcil. Aquest és el lema d'un projecte gestat entre Vic i Santa Eugènia de Berga, que neix amb la voluntat de fer més fàcil els àpats. I a més, el serveix a domicili. Anem fins a Osona, saludem d'entrada la nostra companya del nou FM, la Clàudia Dinarès. Clàudia, bon dia, què tal?
Molt bon dia, tot molt bé. Doncs sí, avui volem parlar d'aquest projecte, i és que amb el confinament hem vist com emergien negocis a domicili, i el que avui volem conèixer a banda de repartir té molt en compte el nostre benestar. Saludem, si us sembla, a un dels quatre impulsors d'aquest projecte, és en Jordi Sala. Jordi, bon dia.
Bon dia.
A veure, d'entrada, explica'ns de què va aquest projecte, que em sembla que no hem dit el nom, però es diu It's Easy.
Exacte. La idea és unir la salut i la gastronomia, i us ho posem fàcil. El tema és cuinar amb aliments de proximitat, tot molt bo, i portat fins a l'empresa o casa. Aquesta és la idea bàsica, senzilla i directa.
D'entrada, us adreceu a les empreses. Per què?
Entenem que és una qüestió de comoditat. Nosaltres cuinem cada dia amb els millors productes que tenim i ho portem perquè així ens fem estalvi de temps per la gent, cada cop anem més atabalats i amb menys temps, i el que entenem és que unir el que dèiem la gastronomia amb la salut al final és un benefici per tothom, per la societat individual, i a l'empresa entenem que és més còmode perquè tens una despreocupació.
Com ens hem d'imaginar, quan aneu a visitar aquestes empreses, quina és la seva resposta quan els hi exposeu aquest projecte?
Doncs la veritat és que té molt bona acollida, perquè ara mateix la gent té una consciència de tant per l'esport com el que és el benestar i la salut, cada cop està tenint més bona acollida, i entenem que serà la línia o ascendent completament.
Un projecte que neix, ho dèiem al principi, amb la voluntat de fer més fàcil els nostres àpats. D'entrada, Jordi, com ens els hem d'imaginar, aquests menús?
Nosaltres la idea que teníem molt clara és que no podíem utilitzar plàstics. Per tant, l'envàs que utilitzem, separem un primer plat, un segon i un postre. Sempre els menús estan composats per aquests tres plats. A més, tot això que porta un envàs compostable, per tant, el residu que genera és orgànic compostable, per tant, és zero residu, sempre és cicle complet. I llavors és amb una bossa individualitzada, amb una etiqueta, amb el nom personalitzat, de manera més personal, més higiènica i sostenible.
Jordi, bon dia.
Bon dia.
T'estic escoltant i jo em faig la idea que vosaltres el que voleu, sobretot, és que ens oblidem, per exemple, del tàper, eh? O sigui, que una fórmula que a vegades pot complicar el nostre dia a dia, perquè hi ha molta gent que els diumenges a la tarda o al vespre se'l passa a la cuina fent tàpers. Vosaltres, amb la vostra empresa, això ja seria història, no?, pel que ens expliques.
Exacte. Aquí hi ha un problema, i és que s'ha de menjar equilibrat. Nosaltres tenim la nostra dietista nutricionista, que elabora tots els menús pensats, doncs, precisament per evitar el de dir, ostres, al vespre abans o en el moment que tingui em faig més menjar i me'l raciono de qualsevol manera. No, nosaltres, la nostra proposta és amb dos cuiners d'Osona punters del restaurant Arca i de Calú, doncs són dos punts molt reconeguts, és d'on cuinem nosaltres. Llavors, què fem? Una línia molt equilibrada en la qual, a part de menjar bé, sa i bo, et donem aquest punt d'equilibri entre plats per tenir un resultat nutricional i de salut al final.
Jordi, a veure, de quina manera la crisi sanitària, que ho ha alterat tot, qui més qui menys, ha de marcar aquest funcionament que ens diu, sobretot pel que fa al repartiment i el lliurament del producte un cop es lliura a la persona que ha de menjar aquest àpat?
Doncs bé, nosaltres el que hem fet és donar-li voltes i voltes i voltes. Hem elaborat la idea que entenem que hi havia un buit almenys a Osona, no?, per poder oferir aquest producte, i el que fem és llevar-nos ben d'hora, cuinar-ho, fer estalviar la feina a la gent i esperar que agradi a tothom, portant-te'ls-hi, doncs, de manera personalitzada i elaborada.
Doncs va, ho deixem aquí. Hem conegut aquest projecte It's Easy. Jordi, no et podem acomiadar sense fer-te la pregunta del milió, que és: què cal tenir per tenir èxit en el món de l'emprenedoria?
Doncs nosaltres entenem que, evidentment, s'ha de tenir empenta, s'ha de tenir positivitat i moltes ganes de treballar.
Doncs moltíssimes gràcies, Jordi Sala. A partir d'ara no hi ha excusa per menjar bé amb aquesta empresa d'Osona. T'agraeixo moltíssim que hagis compartit aquests minuts a ràdio amb nosaltres.
A vosaltres, que tingueu bon dia.
Obert per vacances, el magazín d'estiu de la xarxa.
Dos minuts, tres quarts a deu del matí. Per estar bé i tenir equilibrat el nostre benestar emocional, cal menjar bé. Ara parlant de menjar justament des d'Osona. Hem de fer exercici i també saber com activar les hormones del benestar. Aquestes setmanes hem après moltes coses sobre el benestar emocional i avui ens volem endinsar en una de la que també és essencial, el descans. Com cada dimecres ja ens acompanyen des de Cugat Mèdia la psicòloga, la Gisela Llobet. Gisela, bon dia, què tal, com estàs?
Bon dia, Carles, molt bé.
Com va el matí?
Bé, eh? Molt bé,
no?
Amb el benestar tot bé.
I també, com sempre, ens acompanya el nostre company de Cugat Mèdia, el Pau Vázquez. Pau, què tal, com estàs?
Bon dia, Carles. Doncs avui t'he de dir una cosa, perquè el tema que tractarem, jo avui l'he experimentat. Ja veuràs, perquè jo feia uns dies que dormia poc i malament. Avui he dormit més de 8 hores i em sento molt millor. Crec que avui la Gisela ens podrà explicar el perquè d'aquest benestar que sento aquest matí.
D'entrada, jo volia saber per què, Gisela, és tan important dormir bé.
És important dormir bé perquè, com parlàvem la setmana passada, una de les hormones del benestar que necessita aquest descans, a part de moltes altres coses del nostre cos, és la serotonina. La serotonina és l'hormona d'equilibri i necessita que realment fem aquestes més o menys 8 hores de descans, que és les que necessita més o menys un adult, i que realment hi hagi un cicle regular, no només que descansem aquestes 8 hores, sinó que anem a dormir també en unes hores determinades i ens aixequem també en unes hores determinades, no? Que és el que vol aquesta hormona per poder estar en ple rendiment.
Gisela, jo et volia preguntar i explicant una mica, no, la meva situació, el
va,
que he viscut aquests dies.
Explica la teva situació, va, Pau.
Perquè ara ho estaves explicant, no? Que no és només dormir 8 hores, sinó que hi hagi una rutina d'anar a dormir, sí, i despertar-se més o menys a la mateixa hora. Jo t'explico. Durant tota la temporada jo he fet horari de tardes i ara amb el magazín m'he d'aixecar a les 7 del matí.
Vale.
I els primers dies va ser molt complicat. Anava a dormir tard, m'aixecava i em trobava molt malament. Ara, en canvi, a poc, que vaig agafant la rutina, per exemple, ahir me'n vaig anar a dormir a les 10:30...
Vale.
I avui m'he aixecat fresc com una rosa. Per tant, no és només dormir les 8 hores, no? És també dormir-les bé, que hi hagi una rutina al darrere.
Exacte.
I Gisela, impliquen... per cert, t'he de dir que jo també, o sigui, estic al mateix cas. Jo feia horari de tarda-vespre, temporada normal, i ara, clar, m'he de llevar a 6:45 del matí, jo. O sigui, totalment diferent. Aviam què ens expliques.
Realment, hi ha diverses coses que hem de tenir en compte per al tema de dormir bé i perquè això afecti de forma positiva el nostre benestar emocional. Una d'elles és el que dèiem ara, és la rutina. Fixeu-vos que estàveu acostumats a portar un horari de tardes, per tant, amb una rutina de tardes on segurament aneu a dormir més tard perquè la vostra activitat també s'allargava i, per tant, no teníeu son a les hores més o menys que es podien anar a dormir, a les 10:30, a les 11, i, en canvi, us lleveu segurament més tard perquè feu horari de tardes i, clar, ara el vostre cos s'ha tingut que acostumar a una altra cosa i aquest diguéssim, període de transició al cos li costa i llavors durant segurament els primers dies aneu molt cansats, segurament l'ànima està també una miqueta més baix perquè la salut estava del tot equilibrada, necessitava tornar a buscar una rutina i tornar a buscar un ritme i una estabilització, no? I això és una de les coses importants. Tindrem dues coses més importants a tenir en compte. Una és que normalment el cos, abans de fer una activitat, el nostre cos té un mecanisme que li agrada molt prevenir el que passarà, ¿vale? I llavors per ell és molt important que aquesta previsió es compleixi, no? Que aquesta expectativa que ell té es compleixi. Per exemple, si nosaltres sabem que dinem a tal hora, el cos prèviament comença, doncs, a segregar el glucamol, que comença a tenir gana, comencem a segregar saliva per preparar el cos per la digestió, ¿vale? Doncs amb el son passa exactament el mateix. El nostre cervell, a part de que ha de saber les rutines, que això el fa preveure que ara toca anar a dormir o que ara toca llevar-se, hi ha una cosa que també és molt important, que és dir, bueno, si toca anar a dormir, quina rutina faig abans d'anar a dormir que ja prepari el meu cervell i el meu cos per al descans. I que comenci a segregar la melatonina tan necessària per poder conciliar la son, que el nivell de cortisol baixi, per tant el nostre estat d'alerta baixi, no? Que són les hormones que parlàvem la setmana passada. I clar, si no tenim una rutina per anar a dormir i no fem aquest diguéssim l'horari que ens correspondria, fa que evidentment tot el cos vagi una mica destirotat i costi més conciliar la son.
Gisela, i quina relació hi ha entre la son i les emocions?
Doncs és bàsic, perquè com vam parlar la setmana passada, les hormones són, les, diguéssim, són els nostres operaris. Si no funcionen bé, les nostres emocions tampoc funcionen bé. Clar, si tenim la serotonina baixa, el nostre pensament serà molt més negatiu, tindrem una autoestima més baixa, ens costarà més tenir un estat anímic positiu. Per tant, sobretot en la son, que està tan present la serotonina, clar, el fet... Vosaltres m'ho podeu dir, si heu viscut l'experiència. Segurament, aquests dies que no heu dormit tan bé, estàveu més irritables. Hi havia coses que us molestaven més, a part de tenir l'ànim més cansat. Aquesta irritabilitat, val, és el que provoca tenir la serotonina a vegades una miqueta desequilibrada. I clar, les emocions van connectades. Quan tu més ben estàs tens, més alegre estàs, més positiu, et trobes millor. Quan hi ha més malestar, en el sentit de que tenim una serotonina baixa, que no descansem bé, hi ha més irritabilitat, més cansanci, no tenim més tristesa, ens podem tenir un estat d'ànim més deprimit, val?
Gisela, així com m'expliques que dormir bé doncs ens pot ajudar a tenir un millor benestar, entenc que també passa el contrari, no? Com millor benestar tinguem, millor dormirem?
El nostre cos és un peix que es mossega la cua. És a dir, tot està tan interconnectat que quan una cosa deixa de funcionar, a vegades ens afecta una altra i que ens costa arribar a la relació, no? Cada vegada ens adonem més que té aquesta relació, però ens costa a vegades arribar a aquesta relació. Doncs és exactament el mateix. Si tu estàs més bé, si fas esport... Penseu que hi ha una cosa molt important en el tema del descans. És a dir, per què descansem? Perquè el cos, diguéssim que fa un desgast durant el dia, tant mental com físic, i llavors necessita aquest diguéssim, aquest període de descans per recuperar aquestes energies i tal. Però ara imagineu-vos, per exemple, en l'època del confinament, que la gent no ha fet esport o que ha fet una vida molt més sedentària. Jo estic segura que hi ha hagut moltes més persones que han tingut molta més dificultat en conciliar la son perquè el cos no té desgast i, per tant, li costa més, no té necessitat de dormir tant. De fet, hi ha estudis sobre la son que les persones més grans, que tenen un desgast menor, dormen menys hores o tenen necessitat de dormir menys hores que les persones més joves que porten més desgast. Per què? Doncs bàsicament per això. Un bebè, per exemple, que porta molt més desgast ha de dormir molt més, però justament perquè el cos necessita aquest temps, no?, per tornar a regenerar-se.
Gisela Llobet, escolta, sobretot aprofitem ara l'estiu, que potser tenim més temps per descansar, descansem bé, dormim bé, si podem fem una petita becaina al migdia i així segur que serem molt millor.
Les becaines petitones, eh?
Petitones,
20 minuts,
sí,
com a molt.
20 minuts com a molt, i tant. Gisela, abans d'acabar ràpidament, recordem on et podem trobar.
Doncs, en principi, nosaltres obrirem Reequilibre a mitjans finals de setembre. Aquí a Sant Cugat estarem a la plaça de Barcelona número 13, val? I llavors moltes de les sessions que farem, les farem, bueno, dintre de poc tindreu la web, que serà www.reequilibre.es.cat. I en la web trobareu el nostre contacte i, a més, també farem molt online, o sigui que...
Perfecte.
En aquestes coses anirem fent.
Gisela, si et sembla, ens retrobem dimecres que ve.
Perfecte.
Que vagi bé.
Aquí
la setmana.
Farem.
Gràcies.
Merci. Adéu.
Vuit minuts, arribem a les 10 del matí, recta final de la primera hora de l'Obert per Vacances, i com sempre hem de buscar l'altra cara de la notícia. Notícia que moltes vegades pot semblar falsa i que no ho és. Com sempre saludem el nostre company Joan Martín des de Ràdio Tordera. Joan, què tal? Bon dia.
Hola, Carles, què tal? Bon dia.
Com va aquest matí de dimecres?
Bé. Arrencant-lo, però estem a punt. Estem a punt per informar-vos de coses que, com ho has dit tu, semblen falses, però que són realitat.
La primera cosa que us volem explicar és, atenció, imatge quotidiana d'ara mateix a molts pobles de Catalunya. Terrasses plenes de bars... I tothom, clar, sense la mascareta, aquesta mascareta que ja s'ha convertit en una peça imprescindible per anar pel carrer, però clar, quan arribem a un bar, a un restaurant, ens hem de treure aquesta mascareta, oi?
Sí, és el debat, eh? De fet, clar, molts diuen, sí, anem amb la mascareta tot el dia, però a les terrasses les mascaretes les guardem. Doncs no patiu, perquè ara això hi podrem posar solució. Carles, ja ho tenim això aquí. Una empresa catalana dissenya una mascareta per veure amb palleta.
Per veure amb palleta? I què té, un foradet? Explica'm com va això.
Mira, t'ho explico. El producte encara està en fase beta, és a dir, encara està en fase de proves. L'empresa es diu Eseleni, de la Garriga, que es dedica al disseny de prototips en 3D. La idea, segons ha explicat el seu director, Eloi Bautista, director del projecte, ho ha explicat a Nació Digital, va sorgir precisament per la preocupació de que els bars, doncs, davant dels rebrots de la Covid-19, els tornessin a tancar. Aleshores, l'empresa va agafar un dels dissenys de la pàgina oberta Tingui Serve. T'explico què és aquesta pàgina.
Sí, explica-m'ho.
És un dels llocs més populars per compartir models 3D que després es poden imprimir amb una impressora 3D.
Correcte, per tant, un sistema que s'ha fet amb, sí, amb el confinament, molta gent ho ha utilitzat, eh?
Sí, sí. Doncs ells ho van treure la idea d'una mascareta d'allà i, a més, doncs, hi van introduir això, aquesta novetat, un element, una peça impresa que en 3D i que s'obre com si fos una comporta d'un gat, com si diguéssim una porteta, no?, el lloc on tenim els llavis, doncs s'obre la porteta aquesta, s'hi pot introduir la palleta, i entre aquestes dues peces es recomana que s'hi posi alguna altra mena de filtre per poder anar renovant això. Però vaja, que de moment encara s'estan fent proves del disseny, però un cop enllestit, doncs també el penjaran en aquest portal i, escolta'm, qui tingui una impressora 3D se'l podrà descarregar i imprimir.
Doncs vinga, ja ho sabeu, i de la Garriga anem fins als Estats Units. M'encanta aquestes notícies que em portes de carretera, perquè no sé sí, què passa, sí, sí, que la carretera dona molt de sí, oi?
Molt de joc, i són, ja segurament aquesta és una de les notícies típiques, de la secció.
Sí, sí, sí. Aviam, va.
Un home viatja 15 quilòmetres al capó d'un camió a tota velocitat. Tu imagina't, sí. Carles, enmig de la carretera, un home mig despullat. A
sobre mig despullat.
Sí, 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 aquí ho posem tot.
Ho posem tot.
A la part de dalt del camió ha sorprès tothom en un vídeo que, a més, clar, això s'ha fet viral.
Un dia més.
Un dia més, per una carretera de Florida. I bé, els fets van passar el dissabte 1 d'agost a la carretera que passa per Florida, com us dèiem. Segons ha pogut saber la policia, l'home ja havia protagonitzat altres escenes de perill abans d'enfilar-se al camió. Havia sortit del seu cotxe i caminant per la carretera, posant en perill la seva vida i la d'altres conductors. Finalment, va saltar sobre del camió.
Mare meva.
I clar, el conductor del camió va veure l'home sobre del capó picant amb un objecte metàl·lic a més i clar, el camioner no va frenar, Carles. El
ja.
Camioner va seguir, va fer fins i tot moviments amb el volant per intentar-lo fer caure i res, al cap d'uns 16 quilòmetres...
16 quilòmetres, mare meva.
Sí, 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 ha passat recorregut aquí, eh? Doncs res, el conductor va poder aturar-se i els agents de la policia van poder detenir aquest home.
Molt bé, doncs, Joan, ho hem de deixar aquí. Des de Florida tanquem edició. Demà, més notícies que semblen falses, però que no ho són. Que passis molt bon dia.
Gràcies, igualment, bon dia.
Nosaltres tanquem aquesta primera hora, fem una pausa i a partir de les 10 i 4 minuts hi tornem, com sempre, a la teva ràdio de proximitat. Fins ara.
Obert per vacances, el magazín d'estiu de la xarxa.
La xarxa de comunicació local.
Recordes l'incendi d'Òdena? Recordes els veïns desallotjats? Recordes la lluita dels bombers? No oblidem el passat. Encendre una barbacoa al bosc o en zones properes pot fer que la història es repeteixi. Contra els incendis forestals no oblidis. Cap foguera, cap cigarreta, cap descuit. El foc no s'oblida. En cas d'incendi truca al 112. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
Rosa de Jericó, rosa d'amor, rosa de roca, rosa de muntanya, rosa de cent fulles, rosa xinesa.
Rosa de Messina, rosa de l'or.
Rosa de Nadal, rosa del desert, rosa de la sorra, rosa mutabili, rosa blanca vermella, rosa mística.
Rosa buscada, salvatjada,
esvent. Que com un cercle té marcats el pit els 32 rums en què el sensible horitzó divideix del món el crit. Quan navegant el vira porta en gible, a mana de les roses una fluir, que sapient acull de ben entuir.
Pararararum.
rosa de Jericó, rosa d'amor, rosa de roca, rosa de muntanya, rosa de Centelles, rosa xinesa,
rosa de mesquina, rosa d'arròs,
rosa de Nadal, rosa de desert, rosa de la sorra, rosa mutabilis, rosa blanca, vermella, rosa mística, té marcats al pit els 32 rums en què el sensible horitzó divideix del món el crit. Quan navegant el vira porta en gible, emana de les roses una fluvi que sapient acompanya.